Escoltes a mig matí.
Doncs sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns. Hem de dir que avui estem al 50%, però aquí estem, Antoni Puig, molt bon dia.
Molt bon dia, sempre una satisfacció ser roda de Barà.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia i bona setmana dels barbuts.
Això
la
mateix.
La setmana que, segons la tradició popular, és la més freda
més
de l'any.
Més freda de l'any. Sí. Home, i Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, però vaja, aquí tenim, com que tenim un clima privilegiat, no ens podem queixar, eh? Sí, sí. És veritat, tot arreu, tot Catalunya, estan sota zero, almenys al matí. I, en canvi, aquí estem a una temperatura més que agradable, no?
Aquí
no?
Estem la mar de bé.
I el Vendrell, per això que està tan a prop,
sí, no,
si
no.
Veieu el programa de televisió, s'ha registrat fins a 2-0, eh? El Vendrell.
Però és que del Vendrell a Roda es veu que hi ha un canvi de clima important. Els pagesos sí. Diuen que les taronges del Vendrell no tenen el mateix sabor que les de Roda. Això deu tenir alguna cosa a veure amb el clima, suposo.
Deuen ser els pagesos de Roda.
No ho sé, sí, els pagesos de Roda, esclar, sí, sí, és veritat.
Doncs vinga, anem a parlar de diferents temes i, com no, el tema és estrella, que ja no vull dir ni la paraula perquè ja estic cansada de dir-ho. Però vaja, que la notícia bona, entre cometes, és el preu dels tests d'antígens, que finalment sembla que el govern ha reaccionat, una mica tard potser, no ho sé com ho veieu vosaltres, però vaja, finalment ha reaccionat i 2,94 euros el preu màxim que es pot vendre aquest test d'antígens.
Bueno,
sí.
Una vegada més ja s'ha destapat el que és negoci i el que és bé públic.
Sí, és un preu que a simple vista pot semblar assequible, diguem aquesta paraula, assequible, però quan veus que a altres països és gratuït, doncs resulta que 2,94 encara és car, no? Però vaja, jo penso que a molta gent li ha agafat el pànic ara d'anar a les farmàcies a comprar el test d'antígens, a veure, i acumulació, no? Igual que va passar amb el paper de vàter o amb el pa o amb aquestes coses, no? Que quan hi ha una manca i de tot amb un plegat s'obre l'aixeta, llavors la gent li agafa el pànic i li sembla que té el... Jo la veritat és que no he anat a comprar test d'antígens, no sé si he passat la malaltia, no ho sé, en tot cas si l'he passat...
Home, si has tingut símptomes?
No. Per això que no ho sé si li he passat, però és que a vegades, bueno, la Lourdes em diu, és que no ho sabem, bueno, i què en farem de saber-ho? Si no has tingut símptomes, doncs mira, si l'has passat, doncs tens l'avantatge que tens els anticossos i no l'has passat, no ho sé. A veure.
Jo la vaig passar sense donar-me en compte també, igual que tu, només el que interpretava que era un vulgar refredat i una mica de fred. I un dia al llit vaig passar perquè estava molt a gust. Fa 2 anys ja, quasi bé.
Però vas tenir la prova de que...
No, després, quan vaig fer una prova...
Una prova positiva.
M'havien de fer una colonoscòpia i prèviament un anàlisi de sang molt complet. Ja no em van deixar fer la colonoscòpia perquè l'anàlisi de sang va sortir que era positiu. Ah. I havien passat 2 mesos des del moment en què m'ho vaig curar al llit, com si fos una grip normal i corrent.
O sigui, va sortir l'anàlisi de sang.
L'anàlisi de sang em va sortir positiu i jo no em van voler fer la prova clínica i vaig haver d'esperar 6 mesos.
Ah, sí, sí.
Però me'n vaig enterar per això. Però vaja, no... Evidentment la vaig passar, perquè si surt positiu...
Sí, sí, no falla, evidentment.
Però no em vaig donar compte. Sí que un dia que tenia un fred, estava a Roda Barada més, un cap de setmana, tenia un fred espantós, em vaig ficar al llit i em vaig passar un dia al llit. I em vaig aixecar ricament el dilluns, que me'n recordo que vaig vindre a la ràdio, i com si no hagués passat res. Ni paracetamols ni gaites, no vaig prendre absolutament res.
Sí, bueno, no sé. Ja, no sé si era la Omicron ja, perquè diuen que aquesta Omicron és molt més feble i no dona tant símptomes.
Però és molt contagiosa, tampoc. És molt contagiosa.
Molt,
home,
molt,
i tant, mireu els contagis que hi ha, eh?
Molt sí, més, sí. Però bueno, a vegades s'atribueix que també ara mateix es fan moltes més proves i, per tant, si hi ha més proves, també hi ha més positius, no? Però sí que és veritat que diuen que és més contagiosa, però molt més... Molt més feble,
jo et diria així, cada any hi ha hagut epidèmia de grip. En aquest moment, virus tipus coronavirus, més o menys actius, estem ficats en una sopa de virus nosaltres. Vull dir que anem amb tendència, com que hi ha una gran part de la població que està vacunada, anem a tendència en que això es converteixi ja en una grip normal i corrent. I, de fet, hi ha molts governs que ja deixen que la població, pràcticament, com el d'Anglaterra, Estats Units, Espanya va pel mateix camí, que la població aguanti, creï les seves defenses i amb un paracetamol es cuida. I, bueno, tant de bo que sigui això.
Jo crec que estem en un punt que ja no sabem si tenim la grip o si tenim el coronavirus o si és un simple refredat.
Estem una mica trastocats ja tots,
Sí, una mica.
Sí, i molt cansats.
Molt cansats.
De tant, però bueno, arriba un punt que si no tens massa símptomes i això, doncs vas tirant i esperar que passi el fred i que vingui el bon temps i a veure què passa, no? Que és el que fem tots.
Per cert, va sortir també aquests dies informació sobre, bàsicament, queixes per vulnerar doncs, una mica la protecció de dades, perquè es veu que molts CAPs i molts llocs que fan proves d'antígens donen els resultats o donaven els resultats en veu alta que tothom s'assabentés del que t'havia sortit. Clar, on està aquí una mica el límit a la privacitat de cadascú, no?
Sí,
davant d'una cosa així que no, de la qual no coneixem gairebé res, es van produint coses, efectes col·laterals, que s'han d'anar solucionant a mesura que van sortint, perquè no es poden preveure totes aquestes coses que passaran, no? I han d'anar passant i s'han d'anar subsanant. De fet, totes les malalties han tingut el seu procés, 2 anys, 3 anys, alguns hasta 10 anys, i aquí fa relativament poc, aquests 2 anys, que no arriba als 2 anys que estem amb aquesta pandèmia.
Sí, però això és excusa perquè diguin si ets positiu o no davant de tothom?
No, esclar.
No, bueno, sé, pregunto, no sé com ho veieu.
És una mica de tacte, potser, de la persona que estava allà i ho va fer, no ho sé.
No, és que no ha sigut una persona, és generalitzat,
Com els exàmens, que surt una llista de positius i de negatius.
Clar, també.
Sí,
també.
Una llista.
Admesos i no admesos, no? També surten llistes.
Mira, jo, de totes maneres, el tema aquest, perquè ho hem experimentat tots hem estat confinats i hem hagut de prescindir de moltes coses i l'economia ens ha canviat i tot. Però potser hi ha una lliçó que el món ha après, i és la prevenció ràpida i possiblement aplicar mesures dràstiques quan convingui. Penseu que aquest coronavirus ja és història, afortunadament, penso jo que ja és història.
Vols dir?
Sí, ja està, pràcticament sí. Fixa-t'hi que el virus que tothom li tenia por és el menys actiu de tots. Ara ens ha contagiat a tots amb un encostipat, però bueno. A mi el que més em preocupa són els virus que vindran. Si recordeu, fa 5 anys, a mi se'm va encongir l'ànima quan vaig veure el cas aquell d'Ebola que va arribar a Espanya. Això sí que és perillós. I malalties que venen d'un altre extrem del món, que ja poden ser endèmiques, però nosaltres no la tenim, èboles i fins i tot la lepra, moltes malalties que encara existeixen i nosaltres no les hem superat, es poden frapar de cop, perquè el món la gent cada vegada es belluga més amunt i avall, no? I a mi em tranquil·litza saber que les autoritats han après com aïllar la població i com intervindre ràpidament. Si alguna vegada tenim... L'èbola a mi em fa molta por. Una malaltia d'aquest tipus. La meva germana, que és metge, resulta que va agafar tuberculosi, ella és anestesista, i va haver una època que tots els hospitals, tot l'equip mèdic, va patir tuberculosi. Clar, evidentment es cura i no hi ha cap problema. Però clar, l'anestesista, que estava tan a prop del malalt, la va agafar, i malalties d'aquestes, sobretot a l'equip mèdic que s'enfronta amb malalts que poden vindre d'altra banda del món, poden ser vehicles transmissors. Hem après a aïllar el problema. Ara falta que hagin après la lliçó.
Sí, a més, això que després de la pandèmia tots hem après i tots som més bons, una mica... Home, un xasco, no?
Bueno, és com, per exemple, la mascareta. Jo us ho dic, la propera tardor, a mi no se m'ocorrirà ficar-me al metro o a l'autobús sense mascareta. Això ja de caixó,
Sí.
Si ho feien els japonesos, jo penso fer-ho. Sigui de prescripció mèdica o no, la mascareta ja ens acompanyarà sempre.
Jo crec que aquesta malaltia ens ha ensenyat una cosa que està molt clara, que la ciència no ha pogut vèncer la malaltia, les malalties en general, no? Ni l'ha pogut vèncer ni la podrà vèncer mai, no? Perquè els virus i les bactèries i tot això tenen els ressorts suficients com per esquivar qualsevol batalla que se'ls hi presenti, no? O sigui que els humans mai no podrem amb la malaltia i la malaltia sempre se'n sortirà, no? I això vol dir que mai aconseguirem ser immortals, no? Com alguns pretenien, no?
La ciència sí que funciona. Sí, el que passa que els virus...
sí que funciona, però els virus...
són sers vius que evolucionen, clar.
Clar, tenen els seus sistemes per defensar-se, clar. Sí.
No? Al final, les vacunes és una aplicació científica.
Sí, sí, i els medicaments en general ho són, però la malaltia sempre té la manera...
Que, per cert, tothom està a l'espera d'aquesta pastilla per la Covid, que serà com a miraculosa, no, diuen?
Bueno, ja n'hi ha una, no? I la de Pfizer, que diuen que funciona bastant bé. I, bueno, com per totes les malalties. Bueno, menys pels encostipats. Pels encostipats encara no s'ha tret cap medicament, que jo sàpiga, eh? No hi ha... vull dir, sí, es pot alleugerir els símptomes, el paracetamol, els nebulitzadors...
Mas que no ens enganyem, la majoria de medicaments no curen.
No curen. La majoria no curen.
No, hi ha molt pal·liatiu i molt analgèsic, clar. Mm-hmm.
Vull dir, és el que hi ha.
També diuen que els laboratoris tampoc els interessa que curin del tot, no? El que interessa als laboratoris és que és anar mantenint el malalt a ratlla i prou, eh?
El tema del negoci amb els laboratoris i les vacunes del senyor Djokovic, quasi bé que les
aparquem. Ara anàvem amb el Djokovic.
Bueno, està ficat amb el tema del Covid.
Bueno, sabeu que no s'ha vacunat.
No. Austràlia és un país sèrio.
I el van expulsar.
I el van expulsar.
Bueno, Austràlia, la federació...
Però atenció, perquè França tampoc el deixarà participar al Roland Garros a finals de maig, si no es vacuna, eh?
Esclar, bueno, però si es vacuna i presenta els certificats... A França el certificat de vacunació és extensiu. La meva filla i la meva neta viuen a França. Pues, jo quan els hi vaig dir, quan vam vindre nosaltres per Nadal, porteu el certificat. Diu, papa, si sóc aquí, fins i tot per anar al supermercat l'has de portar.
Per tot, sí.
Vull dir, per tant, si el senyor Djokovic vol jugar al Roland Garros, ho farà vacunat. I si no, i si França és un país seriós, no jugarà.
Bueno, aquí el problema és que... Bueno, hi ha diversos problemes. El problema és que ell va demanar l'entrada a Austràlia, però no va posar el país com a país d'origen, va posar el seu país, però o no sé quin país va posar, però no va posar que l'últim país que havia estat va ser Espanya, perquè es va estar entrenant a Marbella. I ell diu que va ser un descuit. Diu que va ser un descuit, que no es van recordar de posar que havia estat a Espanya. I la Federació Australiana li va dir que l'eximia del seu certificat, perquè en realitat ell hi havia passat el Covid, amb la qual ja tenia la immunitat garantida.
Va dir que l'havia passat.
Va dir que l'havia passat. Per tant, no està molt clar si el fer la petició per entrar, per la petició del visat, va posar alguna dada que no era exacta, massa bé, no? Per tant, aquí ja estaríem parlant d'un frau. Llavors, sembla ser que hi va haver... O sigui, la Federació Australiana ja li havia donat el consentiment perquè entrés a Austràlia. De fet, va entrar a Austràlia i aquests dies s'ha estat entrenant allà a Melbourne, a Austràlia, no? Però es veu que algú doncs, el va denunciar i ara han sigut els jutges els que han decidit que vull dir, era una qüestió de salut pública i que havia de protegir la població i l'han fotut fora i li han dit que es vacuna. De fet, ell no és que hagi sigut un defensor dels antivacunes, simplement que sempre ha esquivat la qüestió. Ell mai no s'ha mullat massa, ell ha dit que ell és un esportista i clar, el que passa que li interessava molt jugar aquest torneig perquè és un torneig que ja l'ha guanyat 9 vegades, i ara, si el tornés a guanyar, resulta que seria un rècord mai vist, i a més,
21 grans slams.
Els grans slams també li donaria un altre punt més, i bueno, per a la seva carrera era molt important, no? Però una de les coses que també em sobta molt és les manifestacions que hi van haver a Sèrbia, a favor d'ell, no? Vull dir, van haver manifestacions al carrer per recolzar la seva postura, no? Allò de dir...
Com les que hem vist a Madrid, per exemple, si en Puigdemont passés la frontera, tindríem manifestacions a Madrid.
Aquí anava jo, una mica aquí anava, no? Vull dir, són manifestacions d'aquestes que... Escolta, aquest senyor és serbi, doncs vinga, l'hem de recolzar, encara que les coses no les faci bé, però és igual, ell és serbi i nosaltres som patriotes i visca la pàtria i la bandera de la pàtria...
I el, el rei d'Espanya hauria de vindre per Nadal a casa.
Exacte. Aquí, clar, de fet hi ha moltes similituds entre Sèrbia, recordem la guerra dels Balcans, hi ha moltes similituds entre Sèrbia i Espanya. Això sí, tothom, a ningú se li escapa aquestes similituds. De fet, són els dos únics països d'Europa que no reconeixen la independència de Kosovo. També és
encara
una dada que...
Encara pitjor, Sèrbia està disposada a reconèixer-la perquè vol entrar a la Comunitat Econòmica Europea, i de tots els socis de la Comunitat Econòmica Europea actuals, l'únic que li ha posat el veto és Espanya. I malgrat que el ministre d'Assumptes Exteriors de la Comunitat Europea és espanyol, que potser el van posar per aquest motiu.
Bueno, sí.
No? És que, a més, Sèrbia i Ucrània són dos països que o són Europa o són Rússia.
Sí.
Vull dir, són dos països... Sèrbia sempre ha estat molt a prop de Rússia, fins i tot el seu alfabet és cirílic, com Bulgària, i Ucrània és un país que vol ser Europa, però Rússia no la deixa, pel tema de l'OTAN. Que estan a punt de tancar l'OTAN perquè es veu que és caríssim i no serveix per res, però bueno.
Actualment em sembla que de poc serveix ja.
No, però clar, sempre és un causus belli. I és clar, llavors una figura com Djokovic o una figura com l'Emèrit o una figura com Puigdemont o vés a saber, qualsevol es pot utilitzar políticament si convé.
Jo no sé, jo crec que per Roland Garros suposo que es vacunarà, perquè no crec que deixi perdre l'oportunitat de situar-se, bueno, com una persona normal, no? Vull dir, plantar cara al món, per molt número 1 que siguis, arriba un punt que dius, bueno, potser t'està perjudicant. No sé si ell pensa que si li posen la vacuna doncs pot perdre la força que té ara el seu braç.
Tu has dit una cosa molt interessant, que això és una mica de pugna entre la Federació Australiana de Tenis i les autoritats d'immigració. Això depèn del govern. Aquí ha guanyat l'Estat, no la Federació. En canvi, a Espanya, fixa-t'hi que la Supercopa, una cosa esportiva i, de més, de molt risc, s'ha anat a jugar a Aràbia Saudita. Quan en realitat a nosaltres ens confinen a partir de les 10 de la nit, no podem rodar per la carretera, i envien els jugadors a l'Aràbia Saudita a jugar un torneig. Vaja, és que ho trobo tan inconseqüent.
I a més,
tan incongruent.
Riure-li les gracietes a un país que, bueno, que les dones ja sabem els privilegis que tenen, no? que són zero, no? Bueno, que tenen sota la seva sola de la sabata el Iemen, que són països totalment exportadors d'armes, bueno, una sèrie de coses que dius, home, no, potser no és un país en el qual emmirallar-se, no? Però davant dels calés resulta que la Federació Espanyola rep 40 milions d'euros cada any, i ara tenen el compromís de jugar aquestes finals durant 10 anys a l'Aràbia Saudita, 10 anys.
I també n'hi ha el Barça femení a jugar a la final.
Doncs mira, m'agradarà saber-ho també això, perquè tenim molt bones jugadores aquí a Catalunya.
Excel·lents,
no?
Excel·lents, modèliques. Sí. Sí.
Vinga, doncs.
Això posa en evidència que funciona la separació de poders, no? Allà la federació va dir una cosa, els jutges van dir, bueno, doncs hi ha una separació de poders i cada un, doncs, controla...
Aquí a Espanya?
No, estic parlant d'Austràlia.
Ah, Austràlia, sí, evidentment, sí, no?
A Espanya no hi ha separació de poders, encara que es vulgui fer creure que sí. La separació de poders es va crear perquè no hi hagués cap poder que tingués impunitat sobre les coses que fa i estés controlada pels altres poders. No?
El senyor Guerra ja va dir Montesquieu, muerto.
Sí, però resulta que a Espanya tots els poders van a la una. O sigui que quan hi ha un que diu una cosa, els altres també s'hi afegeixen, incloït el poder mediàtic, que són els diaris de Madrid, no? Per tant, home, això fa sospitar una mica que la separació de poders no sé si funciona gaire, no? Bueno, és això, no?
Ja vinga, deixem el tema de la Covid, que ja déu-n'hi-do, i anem a un altre tema que també tela, com és el de les macrogranges.
Ah, sí. Bueno, tot s'interpreta segons convé. Aquest tema ha esclatat perquè el ministre senyor Garzón. S'ha ficat en terreny del Ministeri d'Agricultura, va fer unes declaracions al The Guardian, un diari anglès, declaracions que han estat traduïdes com Déu molt vulgui, i aleshores se l'ha interpretat malament. Aquest senyor ha dit una cosa que tothom sabia, i fins i tot autoritats del partit polític que més s'ha tirat al coll del govern ho afirmen. Les macrogranges...
Aquí s'aprofita tot, políticament,
per atacar
l'adversari. Sí. Això sempre, tot el que es pugui...
Les macrogranges han sorgit perquè la carn és un producte molt valuós i hi ha molta demanda, perquè hi ha moltes cadenes d'hamburgueses d'origen americà, sobretot, i tal, que han extès el consum massiu de carn. I si aneu al supermercat, veureu que les vitrines de carn estan molt ben provistes... I fins i tot, jo mateix ara menjo carpaccio i coses d'aquestes que abans no els havia menjat mai i són boníssims.
Que n'abusem, no?, de la proteïna animal.
No n'abusem tant.
Home, sí, diuen que no s'ha de menjar cada dia proteïna animal i la majoria en menja.
Sí, el que es considera macrogranges són les granges que tenen de 40.000 en amunt aus de corral, o sigui,
que malviuen.
Gallines, pollastres... Sí. No, que malviuen no.
No, sí, sí.
Bueno, que moltes, però el fet que tinguin 40.000 aus de corral no vol dir que malvisquin. Jo he vist granges que tenen 40.000 pollastres o gallines i viuen molt bé i passegen per allà i tal. Sí. I n'hi he vist d'altres que estan en unes gàbies que no poden treure ni el cap. O sigui, el fet que es digui macrogranja no vol dir maltracte animal. N'hi ha que sí i n'hi ha que no. Per tant,
jo apostaria que la gran majoria sí.
Bueno, això potser sí.
L'aglomeració...
Vull dir, aquesta filosofia de macrogranja ja va lligat amb benestar animal, no, precisament.
Sí, però no sempre és així. Llavors aquí hi ha una feina potser de la inspecció, de vigilar que la cosa es compleixi, no? Deia 40.000 aus de corral o 2.000 porcs. També, a partir dels 2.000 porcs es diu macrogranja.
I a Catalunya hi ha entre 800 i 900 macrogranges.
Exactament.
Bueno, la indústria pecuària a Catalunya és potentíssima, sobretot la porcina. Lleida i Girona tenen un percentatge altíssim de la producció de carn de porc, però hi ha granges que estan molt ben muntades a Catalunya.
Per això mateix, això és però, el que vull dir, no?
Home, evidentment que no podem ficar totes les granges al mateix sac.
Per això mateix, que aquí és un problema de mentalitat, potser de l'empresari, o de, no ho sé.
Bueno, aquí hi ha un còctel de coses. Hi ha el maltracte animal, que pot ser-hi o no pot ser-hi, però jo en diria que totes tenen el mateix problema, que és el tractament dels residus.
Bueno, sí.
L'ecologia. Els purins i la porqueria orgànica, que a més desprenen gas metà.
Es diu que està prohibit emetre més de 100 tones a l'any de gas metà i d'amoníac. Vale? Bueno, més de 100 tones a l'any. Sí, està prohibit emetre
un pet de vaca ja hi contribueix.
Exactament. Pues bueno, sí. I els residus, i després la contaminació dels purins en els aqüífers. En els aqüífers també, vull dir, clar.
Jo me'n recordo de la Plana de Vic perquè jo he treballat en temes d'alimentació humana i coneixes una miqueta el tema. Però vull dir que a la Plana de Vic, que és d'on l'agricultura és més extensiva, la ramaderia és més extensiva, però també és molt modèlica, està molt ben portada.
Sí,
la contaminació dels residus dels purins, els nitrits, ja arribaven a les aigües del Montseny a 1.200 i 1.300 metres d'alçada, que es captaven molts manantials d'aigua del Montseny, que ja tenien nitrits. Uh-huh. El problema és que la Plana de Vic està molt més baixa, però els nitrits fins i tot ja pujaven a l'aqüífer del Montseny. Això és una alarma, perquè una aglomeració, una quantitat superior de nitrits pot produir càncer,
Ara, si et bellugues per les muntanyes i vas a caminar i fas excursions, quan veus una font, a totes les fonts ja posa que no, exacte, perquè no està tractada i que no es fa responsable, perquè, és clar, es volen curar amb salut.
A mi em consta que Aigües de Barcelona, el tractament que fan, que és molt bo, tenen molts problemes, han de gastar molts diners per eliminar els nitrits de l'aigua dels embassaments de Sau i de Susqueda.
Sí,
ja s'han de recórrer a mètodes químics, reduccions, oxidacions també, tractaments amb permanganat...
Són llocs que hi ha moltes granges.
Sí.
De fet, el 60% del PIB de la, diguem, de la pagesia, de la, del món rural, sí, és ramaderia. El 60% és, sí, més que l'agricultura. Sí. La ramaderia és, té una part, el 60%, i l'agricultura el 40%.
No, no, i és un sector importantíssim.
Sí, sí, és un sector molt important.
Jo quan us he mencionat Lleida i Girona, igual, potser exageri, ja fa temps que no veig xifres, però igual fan, tenen el 60% de la producció de porcí d'Espanya.
Sí, sí.
I a la província, sí, sí, de Girona, sobretot es van especialitzar en criar tocinos que venien d'Holanda, i després, ja una vegada havien agafat el pes i les dimensions, tornaven, es podien exportar en viu, o amb els escorxadors s'exportava ja la carn processada. Però, com totes les indústries, el que separa el primer món del tercer món, la gran diferència és que el primer món comença a gastar molts diners en el tractament de residus. Mm-hmm. I el tercer, sí, món no fa tractament de residus, llavors la seva producció és més barata. Doncs ja ho tenim. Hi ha macrogranges en zones despoblades que s'ha fet la vista grossa perquè s'estableixin, treballen en condicions del tercer món. Ah, si ja, no, ningú es controla.
Si no ens apartem del tema que hem començat, sembla ser que el ministre Garzón va generalitzar bastant, va dir que la carn que s'exportava era de bastant baixa qualitat i, bueno, una sèrie de coses que, home, com a ministre, potser sí que...
No calia, no?
Que potser no calia, no?
No calia.
Perquè és el que dèiem al principi, s'està generalitzant. Hi ha macrogranges que no compleixen les normes i el maltracte animal, però és que hi ha granges molt més petites que també maltracten els animals. Sí. Tampoc no cal dir que són precisament les macrogranges les que maltracten, sí, els animals, no? També els animals, sí, són maltractats amb granges i explotacions familiars molt més petites, no?
Sí. L'opinió pública s'ha agitat molt, però realment hi ha temes que s'han de millorar moltíssim.
Per exemple, sabem que França o Alemanya, quan es parla dels seus productes, ells, per ells són els millors, encara que no ho siguin, però és igual, ells, per ells són els millors.
Sobretot els francesos, que són uns especialistes.
No, i els alemans també.
També, vull dir, també, sí.
Lo d'ells és el millor, el, sí, seu formatge és el millor, la seva carn és la millor, sí, els seus cantants són els millors, el seu, tot és el millor.
Tot però el millor.
És una mentalitat que jo crec que ja se'ls inculca de petits, no?
Sí.
Tu que tens ocasió d'haver tractat amb gent francesa...
Amb francesos i amb alemans per separar.
El teu, sí, gendre, els teus gendres, no? M'ho pots confirmar, no?
Que... Home, jo tenia, últimament tenia cotxes alemans i quan vaig decidir comprar-me un Peugeot ara, la meva consogra, em va dir, menys mal que has pres la decisió de comprar un cotxe francès. Mm-hmm. No, ella no sabrà mai que les ofertes són les ofertes i que la relació preu-qualitat era molt bona en aquest cas, no? Però vaja, sí.
Jo vaig tenir ocasió d'estar a França quan tenia 17 anys, 18 anys, i em vaig donar compte d'això, i la gran diferència que hi havia amb nosaltres, no? Sí. Jo me'n recordo que aquí dèiem, hòstia, si un cotxe és fabricat a Alemanya, ui, molt millor aquí, ui, el Seat, ui, quina merda, no? Vull dir, a veure, i el formatge, sí, bueno, en aquells moments, estic parlant dels anys 60, cuidado, sí, sí. Sí, home, a veure...
Sí, sí, no, ho deia per les paraules. Sí.
Bueno, sí. No.
No, això veurem ja, aquesta tempesta.
Ja veus que jo parlo tal com raig, vull dir, aquí, com que ja sé que no hi ha censura, doncs mira, jo vaig tirant i vaig fent milles, no? Però, bueno, si és així. Sí. No, però em vaig donar compte de les diferències que hi havia, que des d'aquí no n'érem conscients, sí, però que quan sorties d'aquí donaves compte de les diferències que hi havia aquí, no?
Vull dir, sí.
No, vull dir, aquí no érem conscients, era una època fosca.
Vinga, que anàvem les macrogranges i estem parlant de cotxes.
De cotxes i...
No, de qualitat de producció.
Sí, 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 clar, però vull dir que si anem enllaçant una cosa amb una altra... No. Vinga, prou.
Prou, ja s'arreglarà.
Vinga, avui és el Blue Monday.
Sí, això és un altre invent americà.
Un invent, exacte.
Bueno, de fet, no és un invent americà, eh?
D'on
això
ve?
Va ser el primer que va dir això va ser un professor de la Universitat de Cardiff, al Regne Unit, a Gales, que va dir que ell tenia la fórmula per saber quin és el dia més fosc i més trist de tot l'any, no? I va posar una sèrie de dades i va arribar a la conclusió de que era el tercer dilluns del mes de gener, no? Per una sèrie de factors que, bueno, que ell va posar que eren molt importants, que era, per exemple, que ja hi havia temps d'haver vist que els propòsits que havies fet el dia 1 de gener per canviar i tal, que eren molt difícils de complir i que no els compliries, no? Després, que hi havia hagut molta despesa per Nadal i la visa estava molt carregat i s'acostava el dia que vindria el càrrec de la visa i diria, hòstia, això com ho pago, no? I després, doncs, no sé, perquè són dies que fa molt de fred, hi ha moltes hores de foscor durant el dia i bueno, una sèrie de coses que... o sigui, com una mena de falta de motivació. De fet, els dilluns ja són uns dies de per si que són tristos, però aquest, el 3 de gener, es veu que aquest senyor va descobrir que...
I comercialment hi ha alguna afectació?
Bueno, llavors, aquí ara entren en joc els americans, perquè jo estic parlant d'un senyor que era anglès, però ara els americans han dit, calla, quina és la fórmula per sortir d'aquesta depressió que produeix el Blue Monday? Doncs comprar. I, per exemple, compri bitllets a la companyia tal i planegi el seu viatge per la primavera o compris una mica el mateix que passa el Black Friday o el Blue Monday, que la gent compra i gasta i tot això, i sembla ser que el millor antídot per passar aquesta depressió d'aquests dies...
Sí, també és veritat, sí. Una descarga d'adrenalina.
Exactament. De fet, aquí ja s'havia parlat feia molt de temps de la Cuesta d'Enero, això us en recordeu, no? Una mica, o sigui que...
Home, l'estem patint tots, eh?
Bueno, doncs, una mica això és la versió actualitzada o americanitzada, o digue-li com vulguis, de lo que nosaltres en dèiem quan érem joves, la Cuesta d'Enero.
La Cuesta d'Enero, no? I les rebaixes, clar.
Una però... mica és això, no?
Sí. Bueno, són... Sí.
Vinga, bueno, anem amb altres temes. Què va passar? Doncs anem una mica enrere, perquè recordem que hi va haver el sorteig de la rifa de Nadal.
Sí.
I resulta que es van cantar una sèrie de números, i aquests números no apareixen enlloc, són números fantasma.
I per semblant. Això sí que sí,
bueno,
per semblant.
Jo...
Què ha passat aquí?
No sé què ha passat aquí, però no sé com es pot... No sé si amb una gravació en vídeo de quan es cantaven els números...
És que es veu que hi ha hagut un número que sí que s'ha pogut gravar. Un, però. Es veu que n'hi han sortit diversos. De números d'aquests cantats i no enregistrats. Però n'hi havia un que es va cantar i que pues, no ha sortit a les llistes.
A mi no em diguin que no s'ha gravat tot el sorteig.
Home,
tot.
Que sí.
Seguríssim que s'ha gravat tot el sorteig. Home, no fotis, home.
I tu quan veus el sorteig veus que hi ha un nen que treu la bola, canta el número i la nena o l'altre nen diu el premi que hi ha i aleshores se'n van a la taula i es posen a les pintes aquelles.
I a més hi ha un notari que ho mira, no?
N'hi ha tres.
O tres, o no sé quants.
Passen per la taula i tothom està escrivint.
Per tant...
Però a veure, que no són pocs, que són 56 números que estan cantats i que no han aparegut a la llista oficial.
Amb masses números, se'n semblen.
Vull dir,
pot haver un error d'un. Pot haver un error d'un.
Exacte.
Ara n'han sortit 50.
No. Però ara què passa? Perquè, clar... Quan
no es poden cobrar.
No poden res, si no hi ha la llista oficial... La llista oficial surt el BOE, també.
I això com es menja? Perquè, és clar.
Però si no està la llista oficial, no cobres.
Ja està, no? I així, no?
No.
I aquí ja està. I punto, no?
Ja està, punto.
I punto.
Sí, clar.
I si hagués sortit el número 00000, és l'abonament de la Casa Real.
Ja, sí. Bueno, això és una altra història que ja la parlarem un altre dia.
És la loteria espanyola, és la loteria de sempre.
Però, noi...
Ja, clar, més de 100 i de 200 persones es veu que estan afectades,
Ja.
I són 56 números.
Hauran de demostrar que es va cantar.
Però, i a més, suposo que aquesta gent guarden el número, no? Perquè jo, quan miro la llista de loteria i veig que no m'ha tocat, doncs ja estripo el número i ja està, no?
I és casualitat cantar un número i que aquest número tingui premi. No pot ser que improvisin dos nens per separat, un cantant el número i l'altre cantant el premi.
Algun premi ha de tenir. Si surt el número, algun premi ha de tenir, ni que sigui el mínim, no?
És que és molt estrany, això.
Això, i ho donem com a bo. Això, jo penso que en un altre país això no...
Fa anys, si ho recordeu, va haver un incident quan carregaven les boles al bombo. Em van caure algunes a terra.
Clar, però el tema és aquest, que ara loteries i apostes de l'Estado, qui culpa els nens que van cantar malament, diu. A veure...
Els nens van cantar malament, però llavors el número que van posar, la boleta que van posar a la pinta, era un altre.
Clar, és que, a veure...
Bueno, doncs el que val...
Aquí han començat ara les denúncies, a veure si es pot fer alguna cosa.
Bueno, això vol dir que n'anirem parlant, no?
Sí, jo crec que sí, que seguirem
el cas. Perquè les denúncies d'aquí 2 anys o 3 sabrem...
Espereu una cosa, que se m'acaba d'ocórrer una maldat, que no hi hagués hagut una mà fosca que tingués aquests números i hagués posat a la pinta les boles. No, però són els nens, que van amb la boleta a posar-los allà a la pinta, eh?
Sí, sí, per això que, no sé...
És
que...
molt estrany, molt estrany.
Que s'investigui, no? Que s'investigui.
És com la mala sort d'emetre més participacions de les que toquen i que però, surti
clar,
el número.
Exacte, també és un altre. També hi ha hagut casos, eh, d'aquests.
Sí, sí, sí.
Tota la vida, no ara, sempre.
Tota la vida, i a Roda Barà n'hi ha hagut, també, sí,
també,
senyora.
També, doncs imagina't tu.
Senyora.
Imagina't.
No sé, esperem que s'investigui, no? Que no passi com altres coses, no? Aquestes comissions d'investigació que es volen muntar i que hi ha uns partits que no els interessa.
Jo penso que hauria d'intervindre el CSIC en aquest cas.
Sí, sí, sí.
Vinga, el CSIC.
El CSIC, sí.
Aquest vols dir, sí.
Sí, em permeteu només un parell de minuts que us expliqui el CSIC?
Rellotge en mà, eh, Antoni?
Sí, rellotge
en mà. Quan et diuen que tens 2 minuts, fan por, eh?
El CSIC són els serveis secrets de l'Estat espanyol. Es va fundar Carrero Blanco, sota el nom de CNI, el cap del CSIC era el coronel San Martín, i al cap de molt pocs temps, molt pocs anys, resulta que els serveis secrets espanyols van ser incapaços de protegir el primer ministre, el senyor Carrero Blanco, que va morir en un atemptat. Fosquíssim. I el CSIC hagués hagut d'intervindre perquè es veu que va haver alguna mà estrangera que també hi va ser-hi, però va ser una altra història. Anys després, els serveis secrets espanyols es van veure involucrats amb el 23F, el cop d'estat del 23F, perquè Nicolás deia que s'havia partit, Pilar Urbano deia que s'havia partit, i és evident que hi havia una part del CSIC leal al govern i una part del CSIC que va estar amb el complot. El coronel San Martín, ascendit a general, va ser jutjat pels fets del 23F, el cap del CSIC. Serveis aquests espanyols van intervenir en un cop d'estat a Espanya. Quan el senyor Roldán, cap de la Guàrdia Civil, es va escapar amb el fons...
Famós per les seves festes.
Sí, es va escapar amb els fons de les vídues i orfes de la Guàrdia Civil, i aleshores, clar, se'n va anar a un país estranger. Aquí sí que havia intervint el CSIC per repatriar-lo aquí. Van ser incapaços de fer-ho. Va haver el senyor Paesa, el James Bond espanyol, sí, que és el que el va enredar per portar-lo cap aquí. Però serveis secrets espanyols, que són els que actuen a l'estranger, ara també actua la Guàrdia Civil a l'estranger, però bueno, aquí sempre hi ha hagut divisió de conflictes. Molt bé, i el CSIC va ser incapaç d'olorar o detectar amb els seus serveis secrets de països amics a l'atemptat del 11M de Madrid. Vull dir, quan hi ha atemptats d'aquests, sempre hi ha informació que a vegades ve de l'estranger. Qui té aquests contactes és el CSIC.
Home, ni el de Barcelona tampoc, no?
Bueno, el de Barcelona, el senyor Villarejo, ha fet aquestes declaracions que són per lo que estem fent aquesta intervenció ara. El CSIC sabia, pels contactes que tenia, que es preparava un atemptat a Barcelona, segons deia el senyor Villarejo, evidentment.
Sí, que també s'ha de posar en quarantena, el que diu.
S'ha de posar en quarantena, sí, sí. Ell està jutjat i el jutjat pot mentir. Però bueno, jo si us explico això del CSIC, és pels antecedents que tenen els serveis secrets espanyols. I aleshores la pregunta que jo us faig a tots és: vosaltres creieu capaços al CSIC de tindre una informació com aquesta i callar-la?
És el CNI, no? CNI o CSIC?
Bueno, abans era CNI, després va ser CSIC.
Ah, val, d'acord.
Bueno, han canviat els noms.
Sí, perquè jo ara m'estic perdent. Ja.
Són els secrets. Pilar Urbano va escriure un llibre molt bo, que el tinc aquí a Roda, que és Jo investigo el CSIC, i llavors ell explica una sèrie de coses. La pregunta és, creieu capaços els serveis secrets espanyols de callar-se aquesta informació, perquè políticament interessava que passessin coses a Catalunya, I desgraciadament va haver víctimes mortals, tantes com 17. I el sidral que es muntarà perquè algunes d'aquestes víctimes eren estrangeres.
Sí, sí, clar.
A veure, aquest escàndol pot tindre unes conseqüències devastadores per l'Estat espanyol, Perquè van morir estrangers. Si només haguessin mort espanyols, mira, és un assumpte intern, però van morir estrangers. És que amb l'atemptat aquest.
A mi m'agradaria saber quina reacció a una persona que se li ha mort un fill i que viu a Finlàndia o a Austràlia, i ara veu en els diaris la notícia de que els serveis d'intel·ligència espanyols resulta que van fer això una mica per, bueno, perquè a veure, que els catalans agafessin una mica de por i demanessin ajuda a les forces de l'Estat per estar sí, protegits.
Realment és un cas molt fosc.
I per donar un susto als catalans, o no sé, una cosa així, no sé ben bé com ho han dit, però és una mica perquè...
Amb els antecedents que jo us he posat... Escolta, del CSIC,
com poden...
amb els antecedents que jo us hi he exposat del CSIC des de la seva fundació, a mi em fan dubtar sempre, eh? Jo tinc moltes dubtes, eh? No podria respondre a la pregunta que us he fet. Jo mateix no puc respondre.
Sí, però vulguis o no, o sigui, sí, mentida o no, el senyor Villarejo, quan ha convingut, ha estat utilitzat, i quan no convé, resulta que el que diu són tot mentides.
Bueno,
no?
També hi ha aquella frase, este marrón no me lo comeré yo solo.
Bueno, ja, sí, sí, tot pues el clar, que vulguis. Sí. Però aquest senyor, em sembla que ha tingut contacte amb 16 ministres d'Interior, segons van dir, no?
Sí, sí, ja porta molts anys treballant.
Des del Corcuera, a l'època de Zapatero, o abans ja, que per cert, em sembla que els seus començaments, això ho deus saber-ho tu, perquè va començar bastant amb el Pequeño Nicolás, també, no?
Bueno, el Pequeño Nicolás, si recordeu declaracions que havia fet, ell deia que treballava pel CSIC.
Per això, per
de forma
això,
informal. Sí. Cuidado, que un personatge com el Pequeño Nicolás digui que havia treballat pel CSIC, llavors diu, no, això és impossible. Diu, impossible? Un nano de 19 anys li encarrega a Soraya de Santa Maria que vagi a Barcelona a espiar els Junqueras i la primera persona amb qui s'entrevista és el Javier de la Rosa, que el propi Javier de la Rosa ho afirma,
sí,
i es va entrevistar amb els advocats dels Pujols. Mm-hmm. Vull dir, clar, a veure, de què estem parlant?
I que anava amb cotxe oficial dient
veure,
que...
Això és una altra història.
No, una altra història, però és la mateixa.
Un tio que
el veus donar la mà al clar, rei
però
en una recepció...
Un nano molt simpàtic, molt, un pipiolet d'aquests molt simpàtic, intel·ligentíssim, i cap de les faes juvenils, digui amb mitjans de comunicació que ell havia estat dintre del CSIC, i que havia treballat pel CSIC, comença a fer pensar sobre la uniformitat de que ten, que és nostre, que el paguem nosaltres, el CSIC. I després, el Villarejo, penseu que un dels motius per què està a la presó és per retenció il·legal del Pequeño Nicolás, precisament, que els va estar detingut sense càrrecs com 72 hores. I li va posar una denúncia, i per això hi ha altres coses, està a la presó.
Bé, el cas és que aquest senyor Villarejo ha estat a tots els fregaos, bons, dolents, mitjans...
Sí, exacte.
I quan les notícies, normalment, quan ens van bé i ens agraden, dius que sí, que tot allò és veritat. I quan no ens convé, diem que tot allò és mentida. I, bueno, i així som els humans, no? Però, clar, els partits polítics l'utilitzen sempre en benefici propi, no?
Sí, sí.
Ara, quan els del PP doncs, utilitzaven el senyor Villarejo per fer totes les feines brutes, les clavegueres, etcètera... Sí. Era fantàstic i recabaven tota la seva informació, els vídeos, les gravacions i el que fos, i ara resulta que és un gran mentider. Bueno, això, bueno, cada un fa el que li convé,
sí,
no?
Això són les clavegueres de l'Estat. Vull dir, realment, a Anglaterra es van crear James Bond, que és una mica l'inspiració de l'MI6 britànic. Els serveis aquests francesos, quan van tindre el Greenpeace... Te'n recordes aquell vaixell que van enfonsar al port d'Auckland?
Sí, sí.
Els hi feia la punyeta per les proves nuclears que feia França a la Polinèsia, els ecologistes, i els serveis aquests francesos van enviar un escamot i van enfonsar el vaixell al port d'Auckland, del Greenpeace. Vull dir, els serveis aquests israelites, és evident que sobrepassa la ficció, a veure com treballen. La KGB i la CIA es passegen per tot el món ficant la poteta també d'on els hi convé. Els serveis secrets espanyols són espanyols, perquè si recordeu també, a Iraq, que no sé què pintaven allà fora, va haver un relleu d'agents del CSIC, 6 que se n'anaven i 6 que arribaven. Van morir tots en un atemptat al costat de l'aeroport de Bagdad. Tots, els 12. Els que anaven i els que tornaven. Amb el mateix atemptat van morir 12 agents del CSIC a Bagdad. Em sembla que va ser l'any 2004. I és raro també, és raríssim.
Raríssim.
Sí, hi ha moltes coses fosques. El Raríssim. Mateix senyor Villarejo diu que les clavegueres no porten porqueria, sinó que la netegen. O sigui que quan diem una cosa la matisem de tal manera que Octavi, sempre la poses al favor teu, no?
Quins animals viuen a les clavegueres?
Bueno, tradicionalment les rates.
Les rates. Quan tu veus rates fugint d'una claveguera o d'algun lloc, és que les rates pensen que pot passar alguna cosa, no?
Sí, o que, bueno, que troben menjar en un altre lloc. Les rates van sempre buscant el menjar, sí, sí. Sí, sí.
No té res que veure amb el que diré ara. No
a, la,
té res...
a la boqueria també n'hi ha, diuen sí, que sí. Són les rates que no mosseguen perquè són les més ben alimentades del món.
No té res que veure amb el que diré ara, no té sí. Res que veure ni cap relació amb cap personatge de més. Per què ha dimitit la senyora Cunillera? Després de les declaracions de Villarejo. Bueno, delegada del govern a Barcelona. En un moment en què el govern d'Espanya, com a mínim, ha de donar explicacions de què va passar a Barcelona. Hi han 17 morts.
No, ella es va dimitir de seguida. Després de fer les declaracions aquelles que va dir que el senyor Villarejo era un mentider, de seguida va desaparèixer i ja no...
I se n'ha anat, ha marxat pitant.
Ja ha marxat pitant, per tant...
No té cap relació, eh? Vull dir, no...
No té cap relació. Però ha dit que s'havia de renovar les idees i els càrrecs s'han de renovar i que tot... Bueno, aquelles coses que es diuen quan un marxa d'un lloc, però que no vol dir la veritat, no?
I per què el govern espanyol, ara que el tema de Catalunya està arreglat, segons deia aquesta bona senyora, no dona una explicació que tranquil·lisi a la gent, perquè hi han 17 morts. I ho ha bellugat tot, a preguntes freqüents, l'altre dia van estar parlant, no? Però ho ha bellugat tot la família d'aquell nen de Rubí que va morir. A més, han mort nens innocents a la boqueria.
Home, i tant.
I a més va ser un diumenge, no, em sembla? Un diumenge que passejaven, no?
No sé si va ser diumenge, però...
No recordo, jo tampoc.
Però era el mes d'agost. El mes d'agost cada dia és diumenge. No sé, és igual, sí.
Sobretot pels jubilats, no?
Sobretot, bueno, per nosaltres és tot l'any, diumenge.
Ara cada vegada hi ha més dubtes. La dubte també s'estén als Mossos d'Esquadra. Hi ha hagut una purga molt gran als Mossos d'Esquadra. Nosaltres també ens preguntem per què el Trapero l'han destituït. Què passa amb els Mossos d'Esquadra?
I què passa amb alguns funcionaris que no treballen i que cobren el sou?
Bueno, tenien entre 60 i 65 anys d'edat de jubilació
sí.
I se'ls hi paga el sou fins que jubilin.
Sí, sí, i ho trobem bé.
Algunes empreses ho fan i altres no.
I ho trobem bé. Pregunto, no sé.
A veure...
Tal com està el panorama i tot això, ho trobem
cadascú
bé.
Cadascú té el seu cas. Jo em vaig jubilar anticipadament...
Tu estaves en una empresa privada.
Jo estava en una empresa privada.
No. Doncs aquí, els diners bancs, no són públics.
Els bancs són semipúblics i fan el mateix amb els seus empleats. Telefònica és una empresa que avui és privada i també va jubilar el seu personal donant-los unes compensacions fins a l'edat de jubilació. Després una altra història és a quina edat es jubilaven i quina pensió els hi ha quedat. Això és una altra història, ja.
Jo crec que la majoria dels polítics es creuen que ells, quan en el moment que surten elegits, ja són els amos d'allò, no? I pues, et donen això, et donen allò i tal, i no tenen la mentalitat de que són els nostres empleats i que estan administrant els nostres diners.
Ara
s'ha
destapat. I
que han de donar comptes del diner que administren perquè no són d'ells, però és que ells es pensen que són d'ells.
Segons TV3 ho ha
destapat. És el problema.
Segons TV3 ho ha destapat avui, i mai es dona una puntada sense fil, hi ha secretaris de Parlament que cobren fins a 8.000 euros al mes sense treballar, perquè aquest era el seu sou. I és un sou superior al del propi president de la Generalitat.
Sí.
Doncs, clar, això grinyola, això afecta sobretot els de més pensionistes.
Bé, en tot cas, ha sigut Lara qui ha destapat el tema arran d'una investigació periodística.
Sí, sí.
I aquest era el titular, doncs, que el Parlament paga 1,7 milions d'euros l'any a funcionaris que ja no treballen. I diu que la llicència per edat permet plegar els 60 anys i cobrar gairebé el 100% del sou fins a accedir a la jubilació. La mesura exclusiva de la cambra, i de la qual es beneficien 21 treballadors, és vigent des del 2008.
Sí.
Això vol dir que hi ha una llei que els empara.
Exactament.
I que es devia... Però clar...
El polític tarraconí Benac és el que va posar-ho en marxa.
Ah, sí?
Sí. Ho ha dit avui per la tele. Benac. L'època d'en Benac es va posar
bé, jo... No és per criticar, però vaja, estant com està el panorama a plegar els 60 anys, quan la resta de mortals ens hem de jubilar als 67, si tot va bé, si ens deixen, doncs no ho sé. Bueno, jo trobo que, sincerament, és enriure-se'n a la cara de la gent.
Més tràgic és el cas dels bancs, que jubilen
a
gent amb 52
Antoni,
anys.
Sí, però no barregis les coses. Jo estic parlant d'aquest tema ara. Estic parlant d'aquest tema amb aquests diners públics.
No, són diners públics.
100%, 100%
diners públics. No, els bancs, jo tinc amics, es van jubilar als 53, per això són bancs, sí. I que, bueno... Però, de totes formes, són bancs i són entitats privades, però subvencionades, que han rebut molts milions de les nostres butxaques, també.
I tant.
Cuidado,
I ens han tret molts milions de les nostres butxaques, i quan han tingut pèrdues, els hem hagut d'ajudar, però no han compartit ni els beneficis no han compartit. Ens han encolomat les pèrdues.
Per això que hi ha empreses que són privades, Sònia... Però...
Sí, evidentment, evidentment. Però. Que no ho estic justificant,
És que no és un cas únic el de la Generalitat. Si rasquéssim, trobaríem meravelles, eh?
Doncs vinga, que rasquem.
El Ministeri de Sanitat... El Ministeri de Sanitat, no. I això, la meva dona hi treballava. Allà t'has d'estar fins als 65 anys. I si et jubiles als 63, et treuen et un 8% per cada any que t'adalentaves.
Bueno, però això hauria de ser igual, també, pels funcionaris, no?
Sí, el que passa que el puesto de treball del funcionari, diguéssim, és vitalici, a no ser que facis una falta greu, no et treuen, i aleshores, és clar, no et poden despedir. No et poden despedir i tu et diuen, vostè ja és gran i no sap fer anar ordinadors, baixis a casa que aquí molesta. Bueno, doncs t'han de seguir pagant el sou. Amb la llei a la mà t'han de seguir pagant el sou. Jo el que poso el dit a la mà, el dit a la frama, que és que hi ha sous que són hiperbòlics per la feina que es fa.
Evidentment. Vinga, que anem acabant. Octavi, tu de què volies parlar?
No, jo volia parlar de que el català, que diem que està amb hores baixes i que cada vegada es parla menys i això, volia posar l'accent en que la bona feina que fa l'Institut Ramon Llull, que el català s'estudia a 150 universitats de tot el món. 150 universitats. Hi ha un gran interès en estudiar català, en general, perquè ja es calculen uns 6.000 matriculats en aquestes 150 universitats. I hi ha molt d'interès, perquè és un idioma que atrau, per el que veig fora d'aquí, perquè aquí cada vegada es parla menys, a les escoles ja no es parla o està de reculada, i en canvi a l'estranger se li dona un valor que segurament que la gent que trien el català deu ser per alguna cosa, o que els atrau per venir aquí... Per fer un Erasmus i venir aquí, o perquè la seva empresa té perspectives de col·laborar amb empreses catalanes, per exemple, o
potser sigui a l'empresa àmbit literari,
O també amb l'àmbit literari.
En l'àmbit literari.
A l'Institut
Ramon. És una llengua romànica.
També és una llengua que és interessant, que ve una mica de l'occità, que és una llengua que a l'edat mitja la parlava mitja Europa. Sí. No sé, d'alguna manera... A mi m'ha sobtat, no?, que hi hagués tantes universitats que tinguessin l'interès a tenir professors. Amb aquests programes de televisió que a vegades veiem, de Españoles en el Mundo o Afers Exteriors, o aquests programes així, veiem que hi ha molta gent que són professors de català en universitats de fora d'aquí.
Molt bé, vinga, Antoni.
O sigui que em sembla
molt bé. Jo volia parlar del que pot ser un fracàs i és una solució, que és Venècia, que és una ciutat meravellosa, joia de la humanitat. Sempre ha tingut el problema de les inundacions cròniques i es va fer un pla caríssim, que es deia Moisés, de protecció de Venècia contra les inundacions quan hi ha marees grans, sobretot ara, aquesta època de l'hivern, que hi ha marees altes. Aquesta protecció existeix, ha funcionat, funciona bastant bé, però quan hi ha una marea molt alta no serveix de res. I aleshores, per protegir la catedral de Sant Marc, d'una altra joia mundial que està en perill, li han posat una barrera de vidre tot al voltant. Vidre transparent d'un metro d'alçada que fa de dic. En cas de que pugi la marea, si es filtra algú d'aigua, suposo que eren bombes per poder-la treure fora, però per intentar salvar Sant Marc. Llavors, clar, això és una mesura, posar vidre per protegir un monument de la inundació, això és una cosa inèdita. Però potser posar vidre antibales, això ja s'ha posat als museus per protegir els quadres més famosos. I em sembla que aquesta mesura es anirà estenent, perquè la gent cada vegada és més salvatge i cada vegada es fa més bé, més patrimoni públic. Però el cas de Venècia, realment, si això contribueix a salvar una joia, benvingut.
Home, evidentment que sí, evidentment que sí. Ho deixem aquí, que no tenim més temps, d'acord?
Vinga.
Tornem la propera setmana, que vagi bé. Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.
guess I could be fine. Let alone alone my life. It's my crime. That's my crime.